La Plana Ràdio sempre t'acompanya.
El Manga Barcelona obrirà les seues portes del 7 al 10 de desembre als Palaus 4, 5 i 7 de la Fira de Barcelona a Gran Via. Per això, des de Pantalles hem preparat un programa especial dedicat a la part audiovisual d'aquest fenomen japonès que traspassa fronteres i genera fans anomenats otakus per tot el món.
Si ets un amant del 7è art, la Plana Ràdio et presenta Pantalles. Pel·lícules, sèries, documentals, curtmetratges... Coneixem les estrenes que podem veure a les pantalles, ja sigui de plataformes digitals, cinemes i altres espais audiovisuals. Pantalles, els divendres a partir de les 11:30 del matí a la Plana Ràdio. Víctor Montecino Valls presenta Pantalles. Prepara les crispetes que comencem!
El manga i l'anime són dos dels fenòmens culturals més populars al Japó. El manga és el còmic japonès, mentre que l'anime és una animació japonesa, dibuixos animats, generalment amb històries que posen moviment als manga, les edicions impreses. Tots dos formats han guanyat una gran popularitat a tot el món i els otakus, o fans de la cultura japonesa, són cada vegada més nombrosos. El manga és un format artístic que remunta al Japó del segle XII. Els primers exemples de manga eren simples imatges satíriques o humorístiques, però a poc a poc van començar a desenvolupar-se en gèneres i estils més complexos. Els primers exemples de manga es poden trobar en els Chojigiga, o quadres d'animals. Estos còmics satírics van ser creats durant el període Heian entre el 794 i el 1185 i sovint criticava la societat japonesa de l'època. Al segle XIX, el manga va començar a evolucionar cap a un format més modern. Un dels artistes més importants d'esta època va ser Hokusai Katsushika, que va crear còmics humorístics i històrics. El manga modern va començar a sorgir al segle XX. Un dels artistes més importants d'esta època va ser Osamu Tezuka, que es considera el pare del manga modern. Tezuka va crear còmics de tots els gèneres, des d'acció i fantasia fins a la comèdia i drama. El manga va guanyar una gran popularitat al Japó durant la dècada del 1960. Els còmics d'acció, com ara Astro Boy, amb Osamu Tezuka, van ser especialment populars entre el jovent. I el manga va començar a guanyar encara més popularitat ja a tot el món la dècada del 1980. Els animes o sèries d'animació japoneses van ser especialment importants en la difusió del manga a l'estranger. Alguns dels animes més populars de la dècada del 1980 inclouen Dragon Ball, Akira i Ghost in the Shell. El manga i l'anime han continuat guanyant popularitat a tot el món en les últimes dècades i avui dia el manga és un dels gèneres de còmics més populars del món. I tot això ho expliquem, com feia la introducció, perquè el cap de setmana que o la setmana que ve és el Manga Barcelona, un festival internacional de manga, anime i cultura japonesa que se celebra des de l'any 1995 sota el nom primer de Saló del Manga de Barcelona. Primer ho va fer a l'estació de França i concretament durant dues edicions, traslladant-se a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat el 2012. Llavors el Saló després es va traslladar al la Fira de Barcelona, Montjuïc, fins la passada edició que es va traslladar a les dependències de Gran Via, de nou a l'Hospitalet de Llobregat. Enguany, la 29a edició del festival tindrà lloc del 7 al 10 de desembre als Palaus 4, 5 i 7 de la Fira de Gran Via, també pertanyent a Fira Barcelona. Amb els anys, l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi, ampliant l'oferta, incorporant premis des de la 14a edició, el 2008, per a recompensar obres manga i d'anime sense cap dotació econòmica, però sí, amb prestigi. A més, tot i que els concursos de cosplay estan des de la primera edició, des de l'any 2003, Espanya forma part dels països participants al World Cosplay Summit i el Saló del Manga de Barcelona és on es fa l'elecció de participants que viatjaran al Japó representant el país. Per qui no sàpiga, el cosplay és simplement disfressar-se dels personatges, en este cas d'anime, de manga coneguts, tot i que és extrapolable a qualsevol personatge. cert, també han anat augmentant les estrelles invitades com a autors, autores dels manga més coneguts, gent il·lustre del món també de la traducció, de la cultura nipona i cantants i grups de música de Japó, una altra de les pedres angulars del manga i de l'anime. En xifres, el nombre de visitants del manga Barcelona ha acollit fins a 163.000 persones en l'edició passada, la del 2022, una dada que sempre ha anat creixent, especialment quan s'ha canviat d'espai. I tot això també per introduir el tema que parlem sempre aquí a Pantalles, i és la part audiovisual, en este cas l'anime. I comencem amb les plataformes, concretament d'anime, perquè això és el que ens interessa aquí, esta producció audiovisual, amb les plataformes que són exclusivament d'anime, d'animació japonesa. Hi ha diferents. La més coneguda, la que és a nivell mundial, és Crunchyroll, una plataforma d'àmbit, com deia, mundial, exclusiva d'anime, amb un gran catàleg de sèries i pel·lícules tan actuals com clàssiques i també pròpies, produïdes per Crunchyroll. Aquí a Espanya tenim AnimeVox, una plataforma exclusiva d'anime, com deia, espanyola, que ofereix un catàleg prou important i amb una part doblada en català. Després està JonoPlay, una plataforma de la distribuïdora JonoMedia, que és una empresa clàssica juntament amb SelectaVision, tot i que ha canviat diverses vegades de mans en les últimes dècades. El seu contingut va acompanyat de les llicències que aconsegueix per editar en DVD i Blu-ray amb un catàleg més reduït, però amb alguns títols destacats. A més d'aquestes plataformes, també aquestes que són temàtiques, també tenim les plataformes de sempre, com Netflix, que també té produccions pròpies, HBO Max o Amazon Prime Video, que aposten també per l'animació japonesa. A més, centrant-nos en el panorama català, TV3 ha potenciat molt l'animació japonesa des dels anys 1980 amb Bola de Drac, Doctor Slum, Ranma, posteriorment també amb Doraemon, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Shin-chan i moltes obres, moltíssimes altres obres, que han transcendit a la joventut des de llavors i fins ara. A més, amb projectes punters com el 3XL, primer 3XL.net, després 3XL.cat, oferien un espai web on la comunitat jove s'hi trobava, evolucionant després al canal 3XL, canal de televisió, que oferia contingut d'emissió durant... O sigui, el contingut que s'emetia a la televisió s'oferia durant 2 setmanes a la pàgina web. Este és un format que ara s'ha recuperat amb el reconvertit Super 3, o ara que es coneix en SX3. En la seva vessant tenim la infantil S3 i la de més adolescent per a l'X3, que torna a explorar àmpliament l'anime en català. Precisament, aprofitant el manga Barcelona, s'ha creat un canal digital exclusiu que emetrà la primera i segona temporada de Steins Gate, un anime que es podrà veure en este canal digital del 5 al 10 de desembre des de les 9 de la nit a la mitjanit. I després de parlar-vos de així una miqueta, diguéssim, de la història, de com arribem a este punt, fem les propostes de projectes més concrets amb alguns clàssics i sèries, pel·lícules imprescindibles del món de l'animació. Un d'ells és Akira, de Katsuhiro Otomo. En una música destacada, perquè ja deia abans també que la música, els grups japonesos també tenen un paper molt important en l'animació. En este cas, Akira, una pel·lícula del 1988, acció i ciència-ficció, que es considera una obra mestra de l'animació, ambientada l'any 2019 a la megalòpolis de Tòquio, on Kaneda, líder de la banda de delinqüents juvenils, condueix una moto competint contra bandes rivals a través d'una ciutat devastada. Una nit, el seu amic Tatsuo resulta mal ferit després de xocar de cara amb un estrany xic producte de l'experimentació humana. A l'instant, els militars entren a escena emportant-se a Tetsuo amb ells. Disposat a alliberar el seu amic, Kaneda s'infiltra en la instal·lació de recerca militar on està reclòs, però llavors un nou poder ja ha despertat a Tetsuo, que comença a ser consumit per la bogeria. Mentrestant, un dels subjectes experimentals del laboratori anuncia el despertat del major dels secrets, l'adveniment d'Akira. Un altre clàssic que és més enllà d'una pel·lícula és Ghost in the Shell. Concretament, la pel·lícula és del 1995, portada a la imatge real de Hollywood sense massa èxit.
Les estrelles, los electrones y la luz fluyen por todo el universo. No obstante, los adelantos de la informática aún no han acabado con las naciones y los grupos étnicos.
Ghost in the Shell, policia armada antiavalots, és una franquícia multimèdia japonesa que es compon de manga, pel·lícules d'animació, també sèries d'anime, videojocs i novel·les. Les històries se centren en les activitats de la unitat antiterrorista Secció 9 de Seguretat Pública en un Japó futurista d'estètica cyberpunk. I un fenomen que ha passat en els últims anys en el món de l'anime és la, podríem dir, reinterpretació del manga. Ja he dit abans que els animes generalment estan fets a partir de manga, d'una obra publicada impresa, i llavors, quan tenen molt d'èxit, se fa l'animació. I a vegades, de forma, podríem dir, exagerada. Sailor Moon és un cas molt clàssic, no?, d'un manga que es va fer anime en llargues temporades i que, més recentment, en els últims anys, es va tornar a fer de zero de forma més fidel al manga. Un altre cas és el de Full Metal Alchemist, que va fer la seva opció, la seva reconversió al 2009-2010 amb Brotherhood. La sèrie va ser concebuda per a crear una adaptació fidel, com deia, que seguís directament tota la història del manga original després que la sèrie d'anime Full Metal Alchemist del 2003 s'allunés d'ella per explicar la seva pròpia història després de quedar-se sense material de manga publicat per adaptar-se. I és que moltes vegades, generalment, la sèrie d'animació passa per davant a la publicació de manga, que té una producció més lenta. En qualsevol cas, la història de Full Metal Alchemist es tracta d'una història d'aventures i fantasia que segueix els germans Elric, Edward i Alfons en la seva recerca per recuperar els seus cossos perduts. Per explicar-vos-ho, quan sa mare mor, els germans decideixen intentar ressuscitar-la amb l'alquímia, però els seus esforços acaben en un desastre i Alfons perd el seu cos, Edward la seva cama esquerra, i en un últim intent fan un sacrifici, Edward sacrifica el seu braç dret per unir l'ànima d'Alfons a una armadura. Els germans es converteixen en alquimistes per a recuperar els seus cossos, però acaben descobrint una profunda conspiració governamental. Fa uns anys es va fer molt popular una pel·lícula d'animació que la veritat és que ho va petar tot als cinemes de tot el món, com és Your Name, una pel·lícula que va ser un èxit, com deia, de taquilla mundial.
Casi como si.
Como si me encontrara dentro de un sueño.
Una visión maravillosa.
Your Name explica la història de Taki i Mitsuha, dos adolescents que no es coneixen de res, però un dia descobreixen que els seus cossos s'intercanvien mentre dormen. Llavors comencen a comunicar-se entre ells per mitjà de notes i telèfons mòbils.
¡Odio este pueblo! ¡Y también odio esta vida!
Esta és Mitsuha, una estudiant d'un petit poble que renega de la vida rural i anhela a viure a la ciutat.
¿Dónde estoy?
Taki és un estudiant de Tòquio, tímid, amb una faena a temps parcial en un restaurant italià. A mesura que aconsegueixen superar el xoc inicial, es va creant entre els dos un lligam que a poc es converteix en alguna cosa més.
Tu i jo estamos intercambiándonos. De algo sí que estoy segura. Si nos encontráramos, nos daríamos cuenta.
Tenía que decírtelo. No me importa dónde estés. Iré a buscarte y te encontraré.
¿Quién eres?
¿Quién eres?